Bona tarda. Ara són les dues del migdia. De voler plegar, tenir ganes fins i tot de presentar-se a unes noves eleccions generals. Així es podrien resumir les darreres hores de Pedro Sánchez, que avui ha recuperat la seva activitat com a president del govern espanyol. Diu que es veu amb força per esgotar aquesta legislatura. Queden 2 anys, 3 anys i un parell de mesos i fins i tot assegura que té força per repetir un nou mandat si el seu partit i les urnes li permeten.
Yo estoy con ánimo para estos 3 años y los que quieran los españoles con su voto.
Declaracions de Pedro Sánchez aquest matí a la cadena SER, des d'on ha assegurat que es va plantejar dimitir, però que va ser la seva dona, Begoña Gómez, qui va animar-lo a continuar en el càrrec de president del govern espanyol. Júlia Julve, bona tarda.
Bona tarda.
Un Pedro Sánchez que segueix compromès en impulsar mesures per regenerar la política sense tenir clar encara com fer-ho.
Sí, avui ha continuat sense concretar com ho farà, però sí que ha apuntat algunes idees. Una és la revisió dels diners públics que reben els mitjans que, segons ell, es dediquen a difondre rumors falsos, com el que ha afectat a la seva parella, i d'altra banda revisar si s'està complint la llei de publicitat institucional amb aquests mitjans, ja que hi ha limitacions per als que difonen informació veraç, els que no difonen informació veraç i contrastada.
En tot cas, aquesta és una feina que queda per als propers mesos en funció de com es vagi desenvolupant aquesta legislatura que queda, ja que no sembla que el Partit Popular i Vox frenin la seva ofensiva cap al president espanyol. Avui els populars han tornat a criticar Sánchez perquè, segons ell, s'ha mofat dels ciutadans espanyols i, al seu torn, el partit d'extrema dreta s'ha personat com a acusació popular en la investigació judicial que afecta la dona del president espanyol, Begoña Gómez. Política a banda, un cop passada la primera tongada de pluges, Protecció Civil desactiva a Catalunya l'alerta per inundacions, però continua atent a un altre episodi de forts ruixats que podrien començar aquesta tarda i caure a la Catalunya central. D'aquí una estona ens ho avança en Jordi Miralles, unes pluges, però, que han fet créixer tímidament les reserves dels embassaments.
I és que quan va començar a ploure el cap de setmana passat, les reserves de les conques internes estaven al 18% i avui registren 2 hectòmetres cúbics més. Els pantans del sistema Ter Llobregat tenen unes reserves que superen el 19%, però l'episodi encara no ha acabat i abans de divendres podria arribar més aigua als pantans.
I serà suficient aquesta mínima recuperació d'aigua per estar una setmana sense patir per la sequera a les portes d'un nou estiu? Quants dies més haurien de ploure, com va ploure ahir? Li preguntarem avui el climatòleg Javier Martín Vide, catedràtic també de la Universitat de Barcelona. I els qui també tindran un respir, atenció, seran tots aquells ciutadans que hagueu de revisar amb l'Euribor de l'abril la vostra hipoteca. L'indicador tanca aquest mes per sota d'ara fa un any i això va tirar lleugerament les quotes.
Serà la primera rebaixa des de finals del 2021. Serà una rebaixa lleugera d'uns 4 euros al mes i de 37 en 20 euros l'any per cada 100.000 euros d'hipoteca a 25 anys. Si els tipus d'interès continuen aquesta tendència a la baixa a finals d'any, l'índex arribarà al 3%, cosa que suposarà una rebaixa de les quotes mensuals de gairebé 460 euros l'any.
I atenció, perquè tot i que ja no en parlem tant a les notícies, la guerra a Ucraïna continua i hi ha ciutats com Kharkiv, a 10 quilòmetres del front, que són bombardejades dia sí dia també per l'exèrcit rus. El projecte Vacances en Pau permet als infants fugir d'aquesta situació durant uns dies.
La iniciativa la impulsa la delegació del govern espanyol a Catalunya i compta amb el suport de diverses empreses i també ajuntaments com els de Pineda, Salou i Calella, on durant unes setmanes s'hi estaran 25 infants ucraïnesos com l'Olga i l'Irina.
Побувати вас, ваших краєвиди побачити.
Ми вже трошки відвикли від спокійно морального та фізичного життя.
Es tracta del primer cop que venen infants ucraïnesos a passar les vacances a Espanya des de l'esclat de la guerra a Ucraïna. La delegació del govern ja ha anunciat que estan treballant amb una altra escola, en aquest cas a Kiev, perquè també vinguin a Catalunya. Avui ens ho explicaran un reportatge en Pau Massip en la presentació, just el dia que s'ha fet aquesta presentació d'aquesta nova edició de Vacances en Pau. I avui en els esports...
Tenemos confianza, obviamente, teniendo en cuenta que jugamos contra un rival que tiene herramientas, que tiene calidad.
El Bayern de Múnich, Real Madrid, obre avui les semifinals de la Champions.
Sí, serà a partir de les 9 de la nit quan arrenqui aquest partit amb la Lliga pràcticament al sac. Els blancs buscaran col·locar-se per 6a vegada en 11 temporades a una final de la Champions.
I partit important també avui pel Barça de bàsquet, si vol ser a la Final Four de l'Eurolliga.
Els blaugrana juguen avui a les 9 el primer dels dos partits que jugaran contra l'Olympiacos a Grècia. El Barça necessita guanyar almenys un d'aquests partits si no vol quedar-se sense opcions de lluitar per l'Eurolliga.
I si aprofito que plou i no sé què vols, encara més a prou. Som la pluja i el foc, l'aigua i el sol, i encara més.
I l'aparador cultural la protagonitza avui Ferran Palau, el compositor català que ja ho escolten. Ha publicat el primer avançament d'un nou disc que portarà per títol Plor aquí, que surt a la venda ja aquest mateix divendres. Això sí, a les plataformes digitals no es podrà escoltar fins al dia 23 de maig. Això també és destacat d'aquest matí de dimarts. D'aquí un minut ho ampliem tot plegat. Abans, sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores, si haurem de tornar a obrir el paraigües i a quines zones del país ho haurem de fer. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Al llarg de les properes hores esperem encara precipitacions. Aquest matí hem tingut moltes clarianes, sobretot a les comarques del sud, comarques de Ponent. Ja no esperem precipitacions de cara a les properes hores, però, en canvi, a les comarques de la meitat nord, sobretot comarques del nord de Barcelona, comarques de Girona, Catalunya Central, Pirineu, Prepirineu, hi haurà pluges, precipitacions localment amb una certa intensitat. La cota de neu estarà situada al voltant dels 2.000 metres d'alçada aproximadament. Els vents seran fluixos del sector del sud. De cara a demà, al matí, clarianes. De fet, demà al matí no esperem pluges, fins i tot hi ha alguns bancs de boira a les comarques de l'interior, però a partir de migdia els núvols creixeran amb força i, atenció, demà a la tarda es poden tornar a repetir les pluges fortes o molt fortes a qualsevol indret del país. Les més importants comarques de Girona, Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, però serà una tarda, sobretot demà, altra vegada amb molta inestabilitat. De cara a dijous, encara algun ruixat de mitja tarda cap a les comarques del nord i a partir de divendres podríem parlar ja d'una situació meteorològica molt més tranquil·la, però compta encara amb temperatures que es mantindran lleugerament per sota de les normals per l'època de l'any.
Gràcies, Jordi. Ara passen 6 minuts de les 2 del migdia. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tornat avui a la feina i reunint el seu Consell de Ministres com si res hagués passat després que ahir decidís continuar en el càrrec malgrat les acusacions i l'assetjament mediàtic que pateix la seva parella, Begoña Gómez. El líder de l'executiu estatal ha expressat avui que es veu amb força d'acabar aquesta legislatura i fins i tot es veu com a candidat del PSOE en les properes eleccions generals i s'ha declarat víctima d'una persecució judicial per destruir-lo, el que es coneix com a lawfare.
Sí, Sánchez ha passat en 5 dies de voler marxar cap a casa, quedar-se al capdavant del govern, fins i tot molt més temps del que molts ciutadans i rivals polítics es pensaven. Avui, primer dia que ha recuperat la seva agenda habitual com a president, ha assegurat que té ganes d'acabar aquesta legislatura i fins i tot de repetir, si es donés el cas, un nou mandat. Ho ha dit en una entrevista a la cadena SER.
Y estoy con ánimo para estos 3 años y los que quieran los españoles con su voto. Si los españoles y mi partido quieren que continúe siendo pues el responsable y el líder, en este caso, del Partido Socialista, mientras yo tenga ganas, convicción e ideas de transformación para mi país, lo voy a hacer, yo creo, en la política.
Ahir, Sánchez, a la seva compareixença, va dir que s'havia de regenerar la política per evitar aquestes acusacions mediàtiques. Tot i això, avui continua sense concretar com ho farà, però sí que apunta algunes idees. Una és la revisió dels diners públics que reben els mitjans que, segons ell, es dediquen a difondre rumors falsos. I, d'altra banda, revisar si s'està complint la llei de publicitat institucional amb aquests mitjans, ja que hi ha limitacions per als que no difonen informació veraç i contrastada.
Paral·lelament, el seu equip li ha tornat avui a mostrar el seu suport i confiança aquest matí. Com dèiem, s'ha reunit al Consell de Ministres com un dimarts normal, que sense grans temes sobre la taula s'ha limitat a expressar el suport al seu president. Mentrestant, l'oposició de Sánchez continua la seva ofensiva malgrat les peticions del president de rebaixar la tensió.
El PP ha mantingut aquest dimarts els retrets i considera que Sánchez ha pres el pèl a tots els espanyols perquè creu que amb aquest moviment ha evitat donar explicacions sobre la corrupció que afecta el PSOE. N'ha parlat el portaveu dels populars al Congrés, Miguel Tellado.
Después de toda esta farsa, Sánchez sigue sin dar explicaciones de casos de presunta corrupción que cercan a su gobierno, que cercan a su partido y que cercan a su entorno más personal.
També Vox ha posat avui més llenya al foc anunciant que es presentarà com a acusació popular el cas que investiga un presumpte cas de tràfic d'influències al voltant de Begoña Gómez, la dona del president espanyol.
I més crítiques a Sánchez han arribat des de Catalunya, on els partits independentistes fa anys que denuncien que pateixen el lawfare i que hi ha persecució judicial i mediàtica per les seves idees polítiques, com ara denuncia precisament Pedro Sánchez. Qui s'hi ha referit avui és el president de la Generalitat i candidat d'Esquerra Republicana pel 12 de maig, Pere Aragonès. Marxem cap a la seu del partit d'Esquerra Republicana Barcelona. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. Aragonès contesta Sánchez que sembla mentida que ara vulgui que hi hagi una regeneració democràtica per acabar amb el lawfare quan fa anys que l'independentisme denuncia la guerra judicial i mediàtica que pateix per les idees polítiques que defensa.
Com més parli Pedro Sánchez, aquests dies més es veurà que això ha estat una maniobra política, que hem estat davant d'una comèdia. I escolti'm, la comèdia ja s'ha acabat perquè a més no fa gràcia. És evident que aquesta comèdia no fa gràcia. Per tant, anem a parlar de les coses serioses.
El candidat d'Esquerra diu que la regeneració democràtica passa per derogar la llei Mordassa, canviar la llei de secrets oficials o que el Codi Penal s'equipari a la resta d'Europa perquè sigui més complicat imputar els manifestants per terrorisme.
Estel migdia, l'informatiu de proximitat.
Dues i deu minuts de la tarda, ja ha creuat pràcticament el front del tot, el primer front de pluges que en les darreres hores ha regat Catalunya, i per això aquest migdia Protecció Civil ha desactivat l'alerta del pla Inuncat, tot i que es manté en fase de prealerta perquè durant aquesta tarda hi ha una vista de pluges de més de 1.000 litres per metre quadrat en mitja hora a les comarques del Ripollès, Osona, Berguedà i el Lluçanès.
En les darreres hores, l'estació que ha registrat més acumulació d'aigua és la que el Meteocat té a Viladecans. Allà s'han recollit 123 litres per metre quadrat en només 24 hores. A Sant Cugat del Vallès i al Prat del Llobregat n'han caigut 98, i a Terrassa i Sabadell 91 litres. En el conjunt de Catalunya, de fet, no plovia tant des del mes de novembre del 2021, i ahir va ser un dels 25 dies més plujosos dels darrers 15 anys. De fet, a la ciutat de Barcelona feia 3 anys i mig que no plovia tant. Uns aiguats que han agraït els pantans de les conques internes molt afectats per la sequera. Les reserves han augmentat tímidament, però es calcula que de cara al cap de setmana encara augmentin més.
I sobre com de bé o no ens ha anat aquest episodi per la sequera que patim, en parlem amb el climatòleg Javier Martín Vides, també catedràtic de Geografia Física de la Universitat de Barcelona. Aquí saludem tot seguit en directe. Senyor Martín Vides, bona tarda i moltes gràcies.
Bona tarda, gràcies a vostè.
Aviam, amb les pluges d'aquestes hores, veient les reserves dels pantans, és evident que no n'hi acaba d'haver prou per acabar amb la sequera. Ara mateix dèiem estar al 19%. Quants dies més hauria de ploure aproximadament com ahir per poder respirar tranquils i augmentar aquestes reserves?
Lo importante es que se ha roto la dinámica que no nos favorecía en cuanto a lluvias. Este mes de abril y el pasado también de marzo, por fin, ha empezado a llover con unas situaciones que nos han favorecido, ¿no? Tendría que llover mucho más para resolver la sequía pluviométrica en el área de Barcelona, en el Empordà, que también ha llovido generosamente en los últimos días, para intentar cubrir ese déficit de 3 años seguidos realmente muy secos. Tendría que llover lo de ayer multiplicado por 3 veces o por 4 veces, ¿no? Sin embargo, es verdad que se ha aliviado la situación. De momento, los embalses todavía de las concas internas están a un 18-19%, pero veremos en los próximos días cómo sobrepasan claramente el 20%. Es poquito, es solo una quinta parte de su capacidad de agua embalsada, pero estamos viendo una buena dinámica. Aunque las predicciones estacionales a 3 meses vista no nos aclaran la situación y no nos dicen que la sequía va a acabar definitivamente, sin embargo, sí que veo síntomas en la atmósfera de que se ha roto esa racha de anticiclones o de situaciones muy, muy del oeste que no nos beneficiaban. Por lo tanto, se ha aliviado la situación también en el mundo agrario. Yo siempre distingo 5 tipos de sequía. Sequía pluviométrica, bueno, vamos en la buena dirección, aunque no ha acabado. Sequía hidrológica, bien, aumentarán las reservas de nuestros embalses. Sequía agrícola, en algunos casos han ido muy bien estas lluvias, ¿no? Sequía ecológica, nuestros bosques precisaban agua. Y por último, la sequía socioeconómica, bien, eso todavía hay restricciones a varios ámbitos de la economía.
Vostè deia ara que hauria de ploure per 3 gairebé el que va ploure. I és important que aquestes pluges arribin en dies consecutius, és a dir, no n'hi ha plou, que plogui fort un dia i prou per mantenir aquestes reserves?
Bien, más que en días consecutivos, que también está bien porque llueve sobre mojado y eso pues a veces permite recarga de acuíferos, lo más importante es cómo llueve y dónde llueve, cómo, si lo hace con mucha intensidad o no. En general, las lluvias de estos días han sido generosas en ese aspecto. Ha habido algunas puntas de intensidad, pero han sido muchas horas seguidas lloviendo, que es lo que interesa, sin una alta intensidad. Si hay alta intensidad, el agua se pierde, entre comillas, ¿no? No la aprovechan nuestros acuíferos y además produce erosión del terreno y a veces daños, problemas en las infraestructuras. Bien, lo importante es que llueva de esta forma, seguida durante muchas horas, acumulando poco a poco lluvia. Y también, desde un punto de vista hidrológico, para las reservas de agua, interesa que llueva en las cabeceras de nuestros ríos. Bien, ha llovido las últimas horas abundantemente también las cabeceras de los ríos de las concas internas, Muga, Fluvià, Ter, Llobregat, etcétera. Y eso ha sido muy bien recibido, ha sido una buena noticia realmente.
Javier Martín Vide, climatòleg i catedràtic de Geografia Física a la Universitat de Barcelona, gràcies per atendre la trucada avui de l'Estel Migdia. Bona tarda.
Bona tarda.
i unes pluges, com dèiem, que han arribat també en un moment clau perquè la campanya del cereal d'hivern pugui tirar endavant i pugui salvar part de la collita a les terres de Ponent. Ho ha explicat avui Santi Caudevilla, que és responsable del sector d'herbacis d'Unió de Pagesos.
Això sí, arriben en un moment, en una situació que hi ha molts sembrats de secà que estan ja morts o quasi bé en una situació crítica molt greu, que ja no permetrà la seva recuperació, el que farà és empitjorar la sortida de males herbes, però bàsicament serà en certes zones. Tot el que més són molt benvingudes, arriben a un punt que el necessitem molt per poder tenir una collita mitjanament raonable.
Canviant de qüestió, el govern subvencionarà els creadors de continguts a les xarxes socials, els que s'anomenen influenciadors, perquè parlin en català i així potenciar l'ús d'aquesta llengua en aquests espais on hi ha molt actius molta de la gent jove del país. En total, ha aprovat un paquet de 312.000 euros que repartiran en 24 beques diferents.
Sí, es concediran 8 beques per la realització de 18 vídeos en 2 anys i 16 beques més per la publicació de 9 vídeos en 2 anys. Els creadors de contingut en català hauran de presentar una proposta de vídeos en format digital i amb una periodicitat definida que serà valorada segons criteris temàtics amb especial èmfasi en els continguts sobre cultura, llengua, esports, moda, visibilització del territori o també continguts educatius. Aquesta beca es podrà demanar a partir del 21 de maig.
Aquesta és una mesura més del govern sortint i que aplicarà ja el nou executiu que sortirà de les urnes el 12 de maig, però més enllà d'això, què proposen els partits en matèria lingüística per reforçar l'ús del català? Com fem cada dia durant la campanya en aquest programa, hem obert els programes electorals i avui hem anat a cercar aquestes propostes d'enfortiment del català.
El programa del PSC té 7 propostes pel que fa a la política lingüística que van des de la creació d'un observatori de la llengua que marqui l'estratègia de política sobre el català a garantir que tothom pugui ser atès públicament en aquesta llengua que triï. Des d'Esquerra, a banda de propostes poc concretes, es comprometen a aprovar un decret que garanteixi l'aplicació de la immersió lingüística a les escoles, adaptant-la a la realitat de cada zona i exigint que mestres i professors tinguin el nivell C2 de català. Els comuns, per la seva banda, es comprometen a reclamar que totes les plataformes digitals amb presència a Catalunya tinguin el contingut doblat o subtitulat en català. I Junts diu que blindarà el català com a llengua vehicular a tots els àmbits de la vida juvenil, a banda del compromís també de garantir el català a la justícia i a la sanitat pública, que és un punt que en menor o major concreció porten tots els programes electorals. I de la seva banda, el Partit Popular, l'únic punt en què parla de llengua és per promoure una educació trilingüe.
I ho dèiem abans també a la portada, bones notícies per a tots aquells que hagin de revisar l'hipoteca amb l'Euríbor del mes d'abril, perquè per primera vegada des del 2021 veurem com les quotes s'abarateixen. Això sí, ho faran lleugerament.
Des del gener del 2022 que les quotes s'encareixen a cada revisió, però aquest mes hi haurà un petit respir. De moment l'estalvi és molt simbòlic, perquè mentre d'un any a l'altre hi va haver pujades de 200 i 300 euros a cada quota, aquest cop la rebaixa serà d'uns 4 euros de mitjana. Tot i això, perquè l'Euríbor tancarà el mes d'abril al 3,7%, una mica més baix que l'Euríbor d'ara fa un any quan estava al 3,75.
I us ho explicàvem en portada. Des de divendres passat hi ha un grup de 25 infants ucraïnesos que tenen entre 9 i 17 anys i que estan a Catalunya dins del marc del projecte Vacances en Pau. La iniciativa, impulsada per la delegació del govern espanyol a Catalunya, vol que aquests nois i noies puguin gaudir d'uns dies de descans sense el soroll de les sirenes o dels bombardejos. En Pau Massip els ha pogut conèixer aquest matí.
Aquests són l'Artem, la Nàdia, en Màxim, la Maisa, l'Irina, en Lleor, l'Olga, la Maria o en Vladislav, gaudint de les piscines i els tobogans de l'hotel de Pineda que els ha acollit des de divendres. Ells són alguns dels 25 nens i nenes que tenen entre 9 i 17 anys i participen al primer projecte Vacances en Pau que porta infants ucraïnesos a l'Estat. Així l'ha definit Carlos Prieto, delegat de l'Estat a Catalunya, l'administració que ha impulsat aquesta iniciativa.
Alcalde, quiero transmitirle mi gratitud por confiar en esta delegación, lo más preciado de su ciudad, que es su futuro, que son los niños y niñas de Ochakiv, y esperamos estar a la altura para generarles durante estos días un pequeño oasis de paz, de ilusión y también de diversión.
Aquests infants no són orfes, tenen les seves mares a Ucraïna i els seus pares estan treballant, mobilitzats amb l'exèrcit, combatent al front o, en alguns casos, en aquests cas sí, morts per culpa de la guerra. Però, tot i així, no volen deixar ni el seu país ni la seva ciutat. Aquestes vacances volen ser per desconnectar dels bombardejos i les sirenes que els obliguen a córrer cap als búnkers. Així ho explica l'Olga, que té 15 anys i estudia primer de batxillerat online.
Нам хочеться просто насолодитися спокоєм і гарно погуляти, відпочити, і щоб нарешті вийшло сонечко.
Diu que té ganes de prendre el sol i poder gaudir del mar. Ells són d'Okachiv, una ciutat situada al sud d'Ucraïna, a la desembocadura del riu Dnieper. Estan a 10 quilòmetres del front i per això l'exèrcit rus els bombardeja cada dia. A més, per evitar una invasió pel mar, s'ha hagut de minar la platja i de manera que tampoc hi poden anar. Per això tenen tantes ganes de poder-s'hi banyar.
Però no només aniran a parcs temàtics, com per exemple el Tibidabo o PortAventura. Aquesta tarda, per exemple, Pau, visitaran també la Sagrada Família.
Sí, la delegació agraeix el suport que ha rebut d'empreses i entitats com Renfe, el Tibidabo mateix i els ajuntaments de Calella, Pineda i Salou, que els estan acollint durant aquests dies i que els proporcionen activitats per poder desconnectar d'aquest dia a dia a la guerra. Així ho explicava també el cònsol d'Ucraïna a Barcelona, Artem Borobiov.
Estando aquí en paz a unos 3.000 kilómetros de la guerra, los niños podrán disfrutar de sueños sin ataque, sin alarmas, sin ataques aéreos, la vida sin interrupciones de electricidad, la lluvia bendita de Barcelona de hoy y mucho sol en adelante. Espero que el proyecto siga y lo que dará posibilidad de descanso a muchos, muchos más niños ucranianos.
De fet, el delegat del govern, el senyor Prieto, ha anunciat que ja estan tancant un segon projecte de vacances en pau amb una escola de Kiev, la número 64, on hi ha un grup d'alumnes que, a més, fan classes d'espanyol.
Gràcies, Pau. I tres apunts més abans de la informació esportiva. Marxem cap a Sort, on els Mossos d'Esquadra investiguen un tret al braç que va rebre allí un avi que viu en una residència d'aquesta població. L'home va rebre l'impacte cap a les 11 del matí d'ahir dilluns, quan es trobava al jardí d'aquesta residència que està ubicada a la carretera de la Seu d'Urgell.
Immediatament va ser traslladat a l'Hospital de Tremp, però no es tem a hores d'ara per la seva vida. Ara la policia intenta localitzar l'arma amb què es va disparar aquest tret, que tot apunta que podria ser un perdigó o munició del calibre 22. Els Mossos d'Esquadra no descarten ara mateix cap hipòtesi, inclús que es pugui tractar d'una bretolada.
I 10 detinguts aquest matí en l'operatiu policial que s'ha desplegat a Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat contra una organització violenta llatina.
Durant tot el matí s'han fet diversos escorcolls, un d'ells a l'avinguda Rasos de Peguera de la capital catalana. Els arrestats se'ls acusa de tràfic de drogues, robatoris, lesions, tinença d'armes i també estafes bancàries. A l'operatiu també hi ha col·laborat la Guàrdia Urbana de Barcelona.
I per últim, d'altra banda, ha caigut una banda d'estafadors que enviaven missatges a les víctimes fent-se passar per un fill que estava en problemes i que els reclamava diners. Hi ha un centenar de persones detingudes a tot Espanya, 35 d'elles a Barcelona i 8 més a Girona.
I es calcula que haurien estafat més de 850.000 euros a les 230 persones que van patir aquest engany. Les víctimes haurien fet transferències d'entre 800 i 55.000 euros. El grup disposava de més de 500 comptes bancaris de diferents entitats que usava per transferir els beneficis procedents de totes aquestes estafes. També s'han analitzat més de 100 línies de telèfon que havien estat donades d'alta fent servir d'entitats falses per cometre aquest frau a través de missatgeria mòbil.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Aquesta hora, com sempre, informació esportiva. Aquesta nit comencen les semifinals de la Lliga de Campions, de la Champions, amb el Madrid com a únic representant de la Lliga Espanyola. Els blancs juguen l'anada contra el Bayern de Múnich a l'Allianz Arena. Sandra Gómez, bona tarda.
Bona tarda. L'equip d'Ancelotti intentarà sortir amb un bon coixí de gols a Alemanya per poder acabar d'enllestir la feina al Santiago Bernabéu la setmana que ve. Superar aquesta eliminatòria suposaria pel Madrid disputar la seva sisena final en 11 anys en la màxima competició europea. L'entrenador blanc s'ha mostrat cautelós amb el partit d'avui i ha elogiat l'equip alemany.
Mucho respeto por este equipo que la verdad es que no ha hecho una temporada fantástica en la Bundesliga, pero ha hecho una eliminatoria contra Arsenal espectacular, ha jugado muy bien los dos partidos y nosotros tenemos que mirar a esto. Los dos partidos que han jugado contra el Arsenal, que es un equipo muy fuerte en Europa.
Recordem que el Madrid ha guanyat els tres últims partits que ha disputat a Múnich contra el Bayern en els darrers anys. El duel d'aquesta nit comença a les 9. L'altra semifinal la juga amb Borussia Dortmund-PSG. En aquest cas serà demà dimecres.
I encara en futbol europeu, atenció, perquè des d'avui ja es poden comprar les 9.000 entrades de les que disposa el Barça per a la final de la Champions femenina.
Final que juga a l'estadi Sant Mamés de Bilbao el proper 25 de maig entre el Barça i l'Olympique de Lió. Els socis i sòcies del Barça les podran comprar a partir d'avui i a partir de dijous 2 de maig s'obrirà la venda al públic general. Les entrades oscil·lant entre els 15 i els 25 euros. En aquesta final, les blaugranes intentaran guanyar la tercera Champions en 6 anys i poder revalidar el títol aconseguit l'any passat a Eindhoven. També des d'ahir estan a la venda les entrades per la final de la Copa de la Reina, que també juga el Barça just al cap de setmana anterior, el dia 18 de maig.
I pel que fa a l'equip masculí del Barça, ha salvat els mobles aquesta passada nit i ha acabat guanyant el València per 4-3, evitant així perdre la segona plaça de la Lliga.
Una gran actuació de Robert Lewandowski, que va marcar 3 gols, donava els 3 punts a un Barça que es va veure sorprès pel València a la primera part. Els blaugranes van començar marcant el primer gràcies a un gol de Fermín, però pocs minuts després el conjunt txec remuntava el duel amb les dianes d'Hugo Duro i de Pepe Lu de penal. Tots dos gols van arribar després de dues errades del Barça, primer de Ter Stegen i després d'Araujo, que va tornar a provocar un penal innecessari. A la segona part, l'equip de Xavi va poder marcar 2 gols més que han donat la victòria. Una a la sortida d'un córner i una altra de falta directa. Així ho valorava el tècnic blaugrana.
Aquestes situacions de pilota aturada, avui hem tret profit, ens donen 3 punts d'or i també cada vegada cobra més importància en el futbol modern, no? aquest tipus de situacions. Bé, avui no hem estat del tot bé en el joc, en atac posicional, sí en el joc, però en atac posicional ens ha costat i la pilota aturada ens donen 3 punts. Content sobretot per l'estaf, perquè treballa moltíssim.
Amb aquesta victòria, el Barça recupera una segona plaça que s'està jugant amb el Girona, que és precisament el proper rival dissabte que ve. Recordem que acaba la Lliga segon, dona accés a jugar la Supercopa d'Espanya, juntament amb el campió de Lliga i els finalistes de la Copa del Rei.
I precisament sobre aquest Barça, sobre aquest Girona-Barça, les entrades de dissabte estan esgotades des de fa dies, però atenció perquè el club gironí se les ha enginyat perquè 10 aficionats puguin tenir la seva entrada. Això sí, hauran de fer una feina de detectiu.
El club amagarà 10 entrades pel partit en diferents ciutats, a Girona, a la Bisbal d'Empordà, a Vic, a Mataró i a Perpinyà. Hi haurà un cofre a cada ciutat amb dues entrades dins i el primer seguidor que seguint les pistes aconsegueixi trobar un cofre podrà viure en directe el Girona-Barça amb un acompanyant. Les pistes s'aniran donant a través del compte oficial d'Instagram del Girona a partir de dijous 2 de maig.
I mirem també el que passa a la segona divisió. L'Espanyol ha perdut a Pol Lozano per lesió.
El futbolista pateix un trencament del bessó intern dret i es podria perdre el que queda de temporada. Tot dependrà del grau de trencament. A l'equip perico li queden per disputar 5 determinants partits que marcaran el seu futur a la categoria. Sporting Valladolid, Oviedo, Amorebieta i Cartagena.
Paral·lelament, partit important també pel Barça de bàsquet aquesta nit. Tercer duel de quarts de final d'Eurolliga contra l'Olympiacos.
Primer dels dos partits que els blaugrana jugaran a Grècia. El Barça està obligat a guanyar almenys un d'aquests dos partits per forçar el cinquè duel que seria el Palau Blaugrana. Ara mateix l'eliminatòria que dona accés a la Final Four europea està empatada a una victòria per cada equip. El blaugrana Tomas Satoranski avisa dels perills del rival.
Aquí tienes que estar sólido, ¿no? No puedes relajarte ni por un minuto, ¿no? Porque ellos es que están apretando, la gente va a ser un infierno, ¿no? Yo me acuerdo de los partidos de 2015 cuando perdimos aquí en los cuartos y parecía que lo tenemos ganado siempre, pero ellos vienen con una jugada que les da siempre una vida y entonces tienes que hacer las cosas perfecto y bueno, estar muy sólido sobre todo atrás.
El duel a partir de 8:45 del vespre.
I en tenis, Carlos Alcaraz buscarà avui a les 4 de la tarda el bitllet pels quarts de final del Masters 1000 de Madrid contra l'alemany Jan-Lennard Struff, número 24 de l'ATP.
Reedició de la final de l'any passat del torneig espanyol, aquest cop però a vuitens. Alcaraz enfronta avui el partit a priori més complicat fins ara, ja que Struff encadena diverses victòries de pes sobre terra batuda i fa només una setmana va guanyar el primer títol de la seva carrera a Múnich. El murcià, que fins ara ha tingut partits plàcids a segona i tercera ronda, es veu amb possibilitats, però admet tenir certs dubtes sobre com reaccionarà el seu avantbraç dret si augmenta la intensitat dels cops després de la lesió que l'ha deixat fora dels dos últims tornejos. Alcaraz i Struff s'han enfrontat 3 cops dins el circuit ATP amb 2 victòries per l'espanyol i una per l'alemany.
I per cert que qui ja s'ha classificat aquest matí és Rublev i Daniil Medvedev, que han superat els seus respectius partits. Aquesta nit també juga Rafa Nadal.
Estel migdia.
Avui, com sempre, informació cultural per acabar. Avui ho fem amb la gira de la nord-americana Billie Eilish, que passarà per Barcelona. Serà al Palau Sant Jordi els dies 14 i 15 de juny, això sí, de l'any que ve.
Les entrades per als dos concerts a la capital catalana es posen a la venda, serà aquest divendres a les 11 del matí, amb preus a partir dels 60 euros. La gira mundial arrencarà al setembre a Amèrica i farà parada a Europa a partir de l'abril del 2025.
Aquí no hi ha truc, encara que sembli mentida, així és com em surt.
I pel que fa a les estrenes musicals, ja ho escolta, nova cançó avui de Ferran Palau, que presenta el primer avançament del que serà el seu proper disc.
El tema porta per títol Aquí no hi ha truc, i estarà inclòs en el seu disc que surt a la venda aquest mateix divendres a les plataformes, però no es publicarà fins al dia 23 de maig.
I amb un estil completament diferent, el bateria dels Pets, Joan Reig, també ha publicat avui nou tema.
A casa seva, la taula parada, el llit per fer.
Es diu Volia volar i formarà part també del disc en solitari, el segon, que publicarà, que serà ben aviat. Amb això acabem, tornarem dijous, quan siguin les dues en punt. Us deixem a continuació amb la fabricació pròpia de Mercè Raga i tot el seu equip. Que vagi bé, bona tarda.